Benvinguts al Fem Salut. Avui tenim amb nosaltres a la Rosa García, metgessa de família de l'equip d'atenció primària de Falset. Amb ella abordarem un tema força actual i que sembla que està de moda entre les generacions més joves. Es tracta de les begudes energètiques. I must have seen when
he told me so sincerely. Bé, com hem dit a la introducció, avui tornem a estar amb la Rosa García, metgessa de família d'aquí del nostre equip, i amb ella volem parlar d'un tema que d'uns anys ençà està més de moda que mai, sobretot entre el jovent de la nostra societat, i que segurament, per molt que pensem que no aporten res dolent, segurament aporten més coses dolentes que bones. I és per aquest motiu que ens interessa parlar-ne. Es tracta de les begudes energètiques. Bon dia, Rosa.
Bon dia.
Si et sembla, per començar, ens agradaria que ens expliquessis a grans trets, perquè suposo que n'hi ha moltes al mercat, però suposo que totes tenen certes característiques en comú, quins són els components que porten aquestes begudes i que, en general, doncs, aporten energia a la persona, però pot ser una energia no tan positiva com molts poden pensar.
Bueno, en realitat, són una sopa d'ingredients que no estan, que estan sense regulació. I en les aproximadament 700 marques que existeixen al mercat, cadascuna té una composició diferent. Però els ingredients que més preocupen a nivell de salut és la quantitat d'excitants que porta i la quantitat de sucres. Et poso un exemple. Si una Coca-Cola tindria l'equivalent a 300 grams de cafeïna, quan un cafè té entre 50 i 70, aquestes begudes poden tenir fins a 160 grams de cafeïna.
Per tant, estem parlant de 3 vegades la Coca-Cola o de 5 o 6 vegades un cafè, no? Més o menys, aproximadament.
No, un cafè té entre 50 i 70. Una Coca-Cola 35. Una Coca-Cola té la meitat de cafeïna que un cafè, però un Red Bull tindria més o menys la mateixa quantitat, però un Monster, que a més és una beguda que ja no té la fam de 33, sinó que té la fam de 500
mil·ligrams,
té 160, o sigui, tindria com a 3 vegades un cafè. Però, a més, sumen guaranàs, sumen taurines, sumen ginseng, que són altres begudes excitants i que a nivell físic, a nivell de cos, se comporten amb més excitació encara que la cafeïna.
Per tant, el contingut és elevat i també, com deies, en els sucres, no?
També en els sucres.
Que és una cosa que també s'ha de tenir en compte, sobretot per al tema de l'obesitat i per al tema de que, evidentment, els sucres d'absorció ràpida, evidentment, no són tampoc una cosa bona per la nostra salut.
Per a res.
A més, normalment la gent que consumeix a vegades no consumeix un sol, sinó que el consum és habitual i els seus efectes quins són, tant a curt com a llarg termini, a mig termini?
Els efectes són els propis dels components que hem comentat, no? Per una banda, el que deies de la sucre, per tant, té un efecte a nivell d'obesitat, i després són els components excitants, perquè tu abans has dit beguda energètica, perquè se suposa que dona energia, però en realitat s'haurien de dir begudes excitants, perquè el que fa és tenir sens més energètic i amb més ganes de fer coses, perquè estàs amb una sobreexcitació. Llavors, depèn de la quantitat de beguda que fem i depèn de la predisposició personal de cada persona. Els efectes secundaris poden ser des de taquicàrdia, ansietat, insomni, agressivitat, arribant a hipertensió arterial, dolor toràcic, i s'han trobat casos en els altres països de mort sobtada.
Per tant, estem parlant d'unes begudes que no són una broma, que per tant poden comprometre la salut de la persona, tant de manera ja, diguéssim, a mig termini, com també pot ser, si el consum és molt d'una elevada quantitat, pot fins i tot, depenent de la persona, evidentment, no tothom l'afectarà igual, doncs pot donar uns efectes doncs, que poden arribar a ser nocius fins i tot durant fins i tot una mort sobtada. Per tant, estem parlant de coses serioses. I tu que coneixes una mica més aquest món de les begudes energètiques doncs perquè has fet algun curs al respecte, han explicat si pot provocar algun tipus de dependència aquest consum habitual de begudes?
Més que dependència en si, o sigui, el cos se pot habituar, no? S'habitua amb l'efecte, el mateix que els adults se poden habituar a la cafeïna, igual necessiten dos cafès per sentir el mateix efecte. Jo crec que és més un problema del peix que s'emossega la cua. El prendre una beguda excitant pot que has pres per tenir menys cansament, te pot provocar un insomni que faci que no descansis, que faci que vagis més cansat i que el dia següent necessitis dos llaunes per aconseguir el mateix efecte. De manera que a més consumeixes, més insomni tens, més cansat vas, més llaunes necessites per sentir-te bé.
I això doncs, va fent que el consum cada vegada sigui més gran amb tot el que comporta doncs, cada una de les begudes que vas prenent. No? Per tant, es multipliquen per diverses vegades el perjudici que pot donar la beguda en si. No?
Uh-huh. Els efectes secundaris. Uh-huh. Sí, sí.
A hores d'ara, aquestes begudes estan cada cop més esteses. De fet, hi ha estudis que diuen que fins i tot un de cada quatre adolescents consumeixen de forma habitual aquest tipus de begudes, i també adults, perquè no es pot dir que sigui una beguda única i exclusivament de persones joves. El que passa que sí que es veu un consum més habitual en persones joves, però també persones més adultes també en fan un consum. Per tant, hi entrem tots aquí una mica, no? Però segurament, com podem controlar aquest consum? Com podem fer que ens adonem tots plegats de que, i sobretot els adolescents, que aquestes begudes no aporten els beneficis que segurament ens ven la publicitat i segurament el boca a boca de les persones que ens envolten?
I hi ha en marxa projectes des de salut per a reduir aquest consum. A Galícia, de fet, ja està prohibida la venda a menors de 18 anys. I a Catalunya, de moment, s'han començat a retirar les màquines expenedores que hi havia als instituts i que se podien vendre aquestes begudes. Sembla mentida, però així és. S'estan tots aquests projectes per poder posar més impostos, perquè siguin més cares de compra, perquè els influencers no les puguin
publicitar.
Vale? I aquí a Catalunya segurament que també s'acceptarà la prohibició de que no se puguin dispensar a menors de 18 anys. A nivell quotidià, no? Què podrem fer a casa? No? Pues s'hauria de prohibir el consum a casa i a les escoles, al igual que es fa amb l'alcohol. És que no és molt diferent. Mm-hmm. És un tipus de droga que afecta la salut, igual que podria ser l'alcohol, per exemple.
D'entrada, el que hem de ser conscients, tots els que estem acompanyant els nostres fills, amics, veïns que puguin consumir aquesta beguda, doncs una mica posar sobre avís, no? de que té els seus riscos i el consum habitual d'aquesta beguda. No? Per tant, una mica des del món sanitari, des del nostre dia a dia, doncs, bueno, tots hem de ser, quasi que s'hauria d'incloure, perquè moltes vegades preguntem sobre el consum d'alcohol, consum de fumar, per exemple, però potser aquesta pregunta en la CAP, per exemple, no sé si hi és, si altres no la teniu inclosa, doncs, per exemple...
Encara no està contemplada.
I això segurament hauríem... Potser nosaltres, els adults, doncs, potser és un consum menys habitual, no? Però potser altres, en el vostre dia a dia, potser esteu acostumant ja, no? a fer aquesta pregunta, no?
La nostra infermera pediàtrica sí que els fa aquesta pregunta als adolescents. Evidentment els hi pregunta davant dels pares, a vegades pot ser correcta o no la resposta, però a casa també s'hauria d'estar molt més...
A la guai, no?
A la guai. A vegades oferim aquesta beguda un cap de setmana, però mai se'ns acudiria oferir-li als nostres adolescents un cafè, no? Un cafè de cafetera, encara que fos dissabte. Per què sí que permetem una beguda energètica que té tres cafès, no? A lo millor és que no som conscients de realment el que hi ha aquí dintre perquè mai ens hem parat a mirar els ingredients. Uh-huh. Jo llenço la... com se diu? La
informació aquesta, no? Bueno, perquè tothom sigui sabedor del que comporta i de que tots hem d'estar una mica a la white i hem de ser conscients de que no les podem oferir de manera lliure, com si no passés res, com si no comporta res. Tots sabem que si un consum puntual no és problemàtic, però el que dius, a millor un consum puntual, si es fa de manera habitual, si s'acaba convertint en habitual, doncs pot ser problemàtic, no?
Exactament.
I això és el que hem de buscar, no? I tots plegats, doncs, ara penso que també en el cas dels nens, als 15 anys passen a dependre una mica de l'equip sanitari d'adult, ja, no? Per tant, nosaltres també, tot i que a vegades no ens venen a veure tan sovint, doncs perquè potser no tenim cap malaltia puntual, però hem d'aprofitar qualsevol moment, doncs, per preguntar pel consum d'aquestes begudes i ser conscients i fer-los conscients una mica de que el consum habitual de les mateixes no va bé per la seva salut. Doncs bé, Rosa, jo crec que és important donar veu sobretot a que aquestes coses que de vegades no se'n parla suficient, pues siguin, se facin públiques, no? És que se'n parli i potser així tots plegats siguem més conscients de que treballar aquest tipus de, no de prohibicions, sinó aquest tipus de consums que de vegades poden ser perjudicials, pues també s'ha de fer de tant en tant.
Simplement és una alerta perquè tots estiguem assabentats del que hi ha.
Molt bé, doncs, Rosa, gràcies per haver compartit aquesta informació amb tots nosaltres i fins una altra.
Fins una altra. Adiós. What was I to do? What can you do when our lover